El dinar de germanor i l'enterrament de la sardina tanquen un carnaval d'èxit. L'organització fa molt bon balanç d'aquesta edició, malgrat els contratemps meteorològics, i ja prepara el carnaval d'estiu. Remodelació integral del parc infantil de la plaça de les Escoles. Durant aquesta setmana renovarà completament el parc infantil, malmès amb el pas del temps. L'actuació s'afegeix a les actuacions recents d'aquest tipus d'instal·lació a Plaça Catalunya i a la plaça del Tercer Centenari i té un cost de 20.000 euros. La Generalitat perfila la protecció i ordenació del litoral davant el canvi climàtic. El govern publica els objectius i propòsits del futur Pla de Protecció i Ordenació del Litoral, que presenta un àmbit d'actuació en 91 municipis, entre els quals l'Escala. El document pretén establir polítiques públiques que garanteixin la resiliència de la costa catalana fins al 2100 i entre els escenaris contemplats es planteja la renaturalització. Alternativa denuncia el govern local per manca de transparència en no respondre a les peticions d'informació que fa l'equip de govern i que no els permet exercir en condicions la tasca d'oposició. Si no hi ha un canvi en breu, es passarà a accions més contundents per revertir la situació. En esports, el Futbol Club L'Escala ha tingut 8 altes i 9 baixes en el que portem de temporada. Una de les baixes més destacades ha estat la de Youssef Zaizoun, que ha marxat a una categoria superior després de signar un gran inici. I el temps, les nuvolades aniran marxant i quedarà el cel més clar. La tramuntana del matí ha marxat cap aquest migdia i demà ja girarem cap a situació de garbí. Fins aquí el butlletí d'aquest dimarts 17 de febrer. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. Just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on continuarem descobrint curiositats del nostre mar Mediterrani amb un altre capítol d'Això no ho sabia. Avui parlarem de les marees. També parlarem d'algues a través d'un projecte i del seu consum. I acabarem el programa d'avui descobrint una nova persona apassionada del nostre mar Mediterrani. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Ara volem obrir un altre cop un nou capítol d'Això no ho sabia i parlem de les minves de gener, les rissagues, les marees. Tots són fenòmens que tenen a veure amb el nivell del mar. Però per què puja i baixa el mar? Si algú no ho sap, aquesta és la seva secció, la que diu «Ai, això no ho sabia». I ja estem a punt, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, un dia més ens toca aquesta secció tan interessant on descobrim coses que no sabíem del mar, que potser sabem que passen, sabem que existeixen, però no sabem ben bé què és el que ho provoca o què és el que ho forma, i per això sempre comptem amb la presència del Carles Ubach, que el tenim aquí amb nosaltres. Carles, molt bona tarda.
Moltes gràcies, Oriol. Bona tarda, Marina. I avui aprofito també per saludar la nostra tècnica Mar. Molt bona tarda i esperem que tinguem un bon programa i que ens ho passem molt bé.
I tant. Doncs avui, Carles, ell és el president del Club Nàutic d'aquí d'Arenys, i sempre doncs, amb ell fem aquesta secció que hem dit, ai, això no ho sabia, i avui, Carles, parlarem de les marees, del nivell del mar, perquè, mira, jo l'altre dia baixava Riera Vall, aquí a Arenys, anava a Riera Vall, anava cap a l'Ajuntament, i em va sobtar que vaig veure el mar molt amunt. Molt amunt, no vull dir...
Sí, t'entenc.
Però sí que acostumat a veure-ho doncs, més avall, el trencar de les onades més baix, sí que ho vaig veure bastant alt. I em va com sobtar. No sé si va ser una cosa que em vaig imaginar jo o hi ha alguna cosa aquí.
Alguna cosa hi ha de veritat. Doncs anem a comentar amb aquest programa. Aquests dies del mes de febrer, em va semblar de ser apropiat, doncs, nosaltres, el Mediterrani, no tenim marees, aquesta és veritat, és un mar petitó comparativament amb l'Atlàntic o el Pacífic, nosaltres no tenim marees, eh?
Aquelles que hi han al País Basc, per
sí,
dir alguna
sí,
cosa,
metres, que les
embarcacions... varien tant.
Això aquí no passa, perquè no hi ha aquesta... No pot buidar-se les mars, no es pot moure d'aquesta manera per efecte, diguéssim, de la lluna i per efecte del sol i tot aquest tipus de coses, no? Però això no vol dir que la mar sigui fixa. Mm-hmm. És a dir, la mar doncs, es mou cap amunt i avall. I per què es mou la mar?
Per què?
Per un costat hi ha la influència, com pot ser molt petita, de les marees, però hi és, de les llunes, però sobretot aquí és el tema de les borrasques.
Mm-hmm.
Borrasques que aquest any 2026, ja en vam parlar l'altre dia, tenim un tren de borrasques. Eh?
No paren.
El Harry, el Josep, no sé qui, i la Marta, els tenim tots.
Tots.
Aleshores, les borrasques, vam dir també, amb aquest programa, si pesava més l'aire sec o l'aire humit.
Sí.
Les respostes, semblaria dir, home, sembla que deu pesar més l'aire humit.
Mm-hmm.
I llavors vam dir, no, el que pesa més és l'aire sec. Ah. L'aire humit, i vam dir l'exemple, doncs, quan el bany a la banyera, o el propi vapor, quan fem bullir una cosa,
puja.
Se'n va cap amunt, mm-hmm. puja perquè pesa menys, no? I en canvi l'aire sec, doncs, pesa més. I això, doncs, és el que mesurem, ho mesurem amb mil·libars, amb pressió, i a nivell de mar estem una atmosfera que són 1.013 mil·libars.
Eh? 1.013.
Una atmosfera, 1.013 mil·libars, ens ho apuntem, eh?
Sí.
Jo estudiava eren 760 mil·límetres de mercuri, em sembla que també eren, però bueno, 1.013 mil·libars, això és el que pesa. Aleshores, el mar... Què passa? Doncs aquests dies, quan hi ha borrasca, què passa? La borrasca ens fa baixar la pressió i de 1.013 passem a 990 o 980, 970. Clar, això poden ser 20 o 30 centímetres. Si tinc menys pes,
puja
cap amunt. Puc pujar cap amunt. Per tant, quan no hi ha pes, doncs pujo cap amunt. Llavors, al ser la Mediterrània, al ser petita, no deixa de ser com una banyera. Tot el que passa, bum, i vol, alguna cosa, quan se li treu la pressió, si traiem pressió, ja no t'apreto, jo pujo, i per tant, l'aigua em pujarà. Mm. Ara vinguem cap aquí, em deia el vicepresident del Club Nàutic, el Jordi Canals, que fa rem, mm-hmm. és el club de rem. Arenys és un lloc de rem.
I tant, sabem,
la part
ho sabem.
Sí, tenim entre la gent del poble i nosaltres, doncs, tenim potser uns 400 bugadors.
Mm-hmm.
I doncs, una vegada a l'any veiem que l'aigua ens arriba a peu d'on te posem l'embarcació.
Sí.
Vol dir que ha pujat 40 o 60 centímetres.
Uh-huh.
Doncs per què pot pujar tant? Per un costat hi ha la pressió, pes o menys, però l'altre és el propi vent.
Sí?
Si el vent, en el cas d'Arenys, són els vents de Garbí, poden haver-hi altres ports de Catalunya que són els vents doncs, de llevant. És a dir, si el vent m'apreta el mar cap endins, doncs pujarà.
Ah.
Fins que arriba un moment doncs, que comença a baixar, d'acord?
Mm-hmm.
Comença. Llavors, això, aquest fenomen, ara és la paraula que vaig treure nova, que ai, no ho sabia,
sí.
O sí que ho sabia, que es diu rissaga.
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 Això ho he sentit, em sona, i a mi em sona més cap al cantó de les Balears. Pot ser que passi més allà que aquí?
Allà, el que passa, hi ha un cas paradigmàtic, que és Ciutadella.
Sí.
Ciutadella té un port, si mireu els vostres mapes de Menorca, veureu que el port de Ciutadella és un port allargat. És una banyera dins d'una banyera. Dèiem que el Mediterrani és una banyera i doncs el port de Ciutadella és una altra allargada. Llavors, quan hi ha aquestes rissagues, allà pot ser doncs, 1,5 metres o 1,70 metres, és a dir, arriba arran de les cases que estan al port.
El mar puja?
Puja. Mm-hmm. Puja, sí. I després de pujar, baixa.
Però puja gaire a poc a poc o puja amb certa rapidesa?
No, ho fa amb il·lusió.
Amb ganes.
Sí, ho fa amb ganes. És a dir, jo ho he vist quan l'està tan arenja i tant, doncs, està al Club Nàutic i tal, doncs, tens més ocasions de veure-ho, no? Però sí, puja amb ganes, eh?
Allò que estàs despistat i t'enganxa.
A la paraula enganxar... A veure, jo no...
T'enxampa.
Sí, no. A vegades, a la nit, inclús, notes les amarres tenen com vida... Es van movent... Quan això passa, estant al tanto, jo recordo, siguent jove, teníem el port d'Arenys i altres ports, teníem muscleres.
Sí.
Em deia la musclera. I llavors eren unes embarcacions que tenien unes cordes, uns caps, disculpa, oi, el meu senyor, dir corda, el president ha dit corda.
Aquí no estem tan familiaritzats amb l'argot, si dius corda no et renyarem, Carles.
Teníem uns caps, i aquests caps doncs, hi posaven els musclos petits i anaven creixent. Doncs un migdia veig que una d'aquestes muscleres, al costat on avui està la llotja, més o menys, que abans hi havia, al costat d'estar la llotja, doncs es va trencar i jo la vaig veure girar al mig del port. Amb el perill que això comporta, que es puguin trencar les amarres d'una embarcació.
Ah, Déu-n'hi-do. Sí.
Per això, diguéssim, estic anar al tanto, llavors, això... No és qüestió de que faci mala mar ni que faci bona mar. És qüestió només de la pressió i si, a més, doncs, hi ha el vent que et va apretant, això entra com una oscil·lació i llavors això s'amplifica i fa que el nivell del port ens pugi. Sí. Ara, amb el tema del canvi climàtic, això encara serà pitjor, sí, en el bon sentit, sí. Per un costat serà més freqüent, d'acord? I, a més, el propi degel, que això també ho vam parlar, com vam parlar, doncs, de l'aigua i del degel, fa que el nivell pugi, eh? Llavors, doncs, amb el mes de febrer, també les rissagues, es donen, sobretot, doncs, els mesos de febrer, potser és perquè hi ha més borrasques, eh? I llavors és una oscil·lació ràpida del nivell del mar, diguéssim, no deixa ser una ressonància amb l'atmosfera. Si tu baixes la pressió, jo pujo l'aigua.
Exacte, com una balança, no?
Exacte. Llavors, ho hem comentat, el cas de Ciutadella, doncs, que pot pujar doncs, molt, molt ràpid, i allà sí que quasi m'enganxa. Ara, ports més petits, com són els nostres, tenim rissagues modestes.
Modestes, bé.
No, el nostre... tranquils, és a dir, no teniu que patir, ni teniu que fer res, perquè no hi ha problema,
Fantàstic. Llavors... Anava a dir, Carles, en contraposició a això, també és molt coneguda aquest període de les minves de gener, no?, que gener és tradicionalment quan potser hi ha més anticicló, no?,
sí, és això.
I l'aire pesa i el mar, llavors, baixa, són les minves de gener.
Efectivament, el gener pot haver-hi pressions més altes, tal, però tot això, tot i que jo no sóc meteoròleg, sabeu que sóc enginyer, però bueno, com que sóc curiós i sóc gran, per curiós i per gran, he après moltes coses. El que ens ha passat, o ens està passant aquest gener-febrer d'aquest any, és que no para de ploure. O sigui,
és que t'anava a dir, aquest any de minves poques.
Van poques, per què no para de ploure? Sí, abans teníem un anticicló més avall, cap a les Azores, i això fa com un tap, és com una bolla, i com venen les borrasques carregades d'aigua, diguéssim, de l'oest, de l'Atlàntic, tocaven amb les Açores...
I s'anaven cap a Anglaterra.
Cap amunt,
que és on no ha parat mai de ploure sempre.
Exacte. I ara què passa? Doncs aquesta anticicló de les Açores ha pujat cap amunt, aquest tap que teníem, el tenim amunt, i com ve ara la borrasca de l'Atlàntic... topa cap amunt i cap on se l'envia. Cap avall.
Cap avall.
Per això el que ho passen malament ara, primer, a més, és el sud.
Sí, és veritat.
El sud.
Déu-n'hi-do, no, és curiós el temps com... com ho lliga tot plegat, que sempre estem doncs condicionats per això, per la meteorologia, per la pressió, per els vents. És el nostre sistema de vida, vivim aquí.
Sí, sí, jo per això amb aquest programa m'agrada doncs comentar aquestes coses, perquè a vegades la mateixa cosa que tu veies que el mar estava més aixecat,
sí.
O l'altre dia doncs que parlàvem perquè les llevantades són tan i tan perilloses, també ho comentava, no?, perquè porten aigua, una onada molt gran des de molts i molts i molts i molts de quilòmetres, i quan arriba a la platja ens ho trenca tot.
Mm.
No hem sigut prudents, tu ho vas dir l'altre dia, és a dir, no podem fer construccions a les lleres dels rius i tampoc tindríem que fer construccions al costat de les platges. Tenim que aprendre que, diguéssim, el foc el podem parar,
però l'aigua
no es pot parar. Per tant, siguem prudents i doncs vivim de manera prudenta amb la naturalesa, perquè, doncs, si no, doncs ens pot passar...
Exacte.
Quan
la natura està tranquil·la, tot és molt bonic.
Ah, sí, sí, sí.
Tot és maco, tot és molt bonic, el mar és preciós, però la natura no sempre està tranquil·la.
No, i a més pot ser d'un dia per l'altre, o al dintre del mateix dia.
Sí,
avui,
tant.
L'altre dia estava, doncs, en una reunió amb el president de Port, senyor Manel Nadal, i parlàvem del Port Refugi d'Arenys, i parlàvem, dic, aquests dies... El mes de gener de 1911 hi va haver-hi un famós temporal de les ànimes, la gent que tingueu interès ho podeu buscar, en què van haver-hi 134 morts des de Caldetes fins a Sagunto.
Sí.
I el Maresme molts 34, però Cambrils 21, és a dir, i morts i morts. I per què van haver-hi tants de morts? Doncs perquè el temporal de llevant els va agafar, no tenien on refugiar-se i va passar el que va passar.
Sí, sí.
I amb això dic, per tant, siguem molt prudents, disfrutem del mar, però siguem prudents davant d'ell.
I tant. Doncs avui hem après coses que no sabíem d'aquestes pujades i baixades del nivell del mar, de les rissagues i de com puja i baixa el mar, tant a la nostra zona com també a la zona de les Balears, on encara és més evident. Carles, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona aquí al programa Arran de Mar, amb aquesta secció de l'Ai no ho sabia, i d'aquí uns dies ens tornem a veure i parlem d'alguna altra qüestió.
Molt bé, doncs encantats, gràcies per la invitació i esperant doncs que sigui entretingut el que fa l'Oriol, la Marina i la petita aportació que us pugui portar jo explicant les coses a la meva manera. Un especialista, si m'he equivocat, em disculpareu, que així són coses que té el directe. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Carles.
A vosaltres.
Continuem al fons del nostre mar i ja fa uns anys que el consum d'algues ha traspassat els països més orientals i s'ha introduït a cuines i restaurants del país. Avui aquí a l'Arran volem descobrir el projecte Alga 2, que precisament cultiva diferents espècies d'algues pel consum humà. Sergi.
I Marina, ho farem amb la lista iniciativa La Tècnica Ambiental, Mariona Alabau, que ens presentarà el que podríem dir un cultiu d'algues a Roses. Benvinguda, Mariona.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, vull que ens posis una mica en idea, que ens expliquis què és això del projecte i de què tracta el projecte Alga 2.
Doncs el projecte d'Algues, Alga 2, és una iniciativa conjunta que tenim nosaltres juntament amb la Cofreia Pescadors de Roses, i la idea principal és diversificar una mica l'aqüicultura que tenim aquí, no només una aqüicultura de peixos i de bivalves, sinó també de cultiu d'algues. Sí que és cert que no hi ha iniciatives d'aquest estil al Mediterrani, per tant... Cal ser sincers també que estem en un estadi molt, molt embrionari al principi, però bé, sí que ja hem començat una petita producció de cultiu d'algues a terra i també estem ara treballant-la en alta mar.
La Marina deia a la introducció que això del cultiu d'algues o del, fins i tot el consum d'algues, no?, és un concepte molt, que ens sona molt a oriental, a japonès, a xinès. És d'aquí d'on vosaltres heu tret la idea o seguiu els passos per portar a terme aquest cultiu?
Bé, no cal anar tan enllà a un altre continent, tot i que sí que és veritat que a l'Àsia tenen la cultura gastronòmica de les algues molt, molt adherida. No cal anar més enllà, per exemple, a Galícia, realment ja porten 20 anys, podríem dir, que estan produint i també recollint algues, i fins i tot nosaltres, sense ser-ne conscients, cada dia mengem algues moltes vegades. Per exemple, d'una que estem produint, que es diu la gracilària, se n'extreu l'agar-agar, que és una gelatina àmpliament utilitzada amb la panaderia, reposteria, per donar unes característiques més gelificants. És a dir, no només ens hem d'imaginar que ens estem menjant un sushi, sinó que també les propietats les trobem en molts dels aliments que actualment ja estem consumint.
Quines, ara n'has nomenat una, quines algues cultiveu?
Ara mateix la que tenim cultivant tot l'any, que la tenim també a l'interior, és l'enciam de mar. És com l'enciam que estem acostumats a menjar cada dia nosaltres. Mm. És verd, també té unes fulles molt similars. I després, un altre que estem treballant ara, que és de creixement més lent, és el còdium, o també alga percebe, perquè té un sabor molt similar a l'anxova. I la tercera és la que he mencionat, que és la gracilària.
En aquest hort marí que em comentes, o aquesta mena d'hort marí, si m'ho permets, aquestes espècies com us arriben? O sigui, les cultiveu ja des d'un punt de vista directament cel·lular? Les aneu a buscar a mar algun exemplar i aleshores feu replicació i cultiveu en el cultiu? Com funciona el procés?
Pues molt bona pregunta. Inicialment vam començar que volíem fer la reproducció, la replicació cel·lular, però és molt més complicat i realment el motiu per al qual hem escollit aquestes tres espècies és perquè es poden reproduir a nivell de fragmentació, com si fossin esqueixos. Per tant, simplifica molt tot el sistema. Totes les vam recollir de la zona, de fet l'enciam de mar el vam recollir de la piscifactoria que ells tenen, de les estructures flotants, doncs creixien allà, i el còdium també. El vam agafar el 2023 i llavors el que es va fer és aïllar-lo en una espècie, com de vivers interiors, per fer-li una domesticació, és a dir, que la reproducció la comenci a fer per fragments i no de manera cel·lular.
Uh-huh. I això entenc que ho feu indoor, no? Ho feu dintre d'un centre. Us heu plantejat exportar això en una mena de piscifactoria d'algues, però fora, a mar, a l'aire lliure?
Sí, de fet, és la idea de l'indoor és per tenir, com diguem-ne, la cepa madre, no? Que la puguem tenir en accés tot l'any o per als mesos d'hivern, que són més difícils de cultiu a l'aire lliure, doncs sempre tenir un mínim interior. Però l'objectiu final és poder escalar o tenir tota la producció a mar obert. I, de fet, ara a la primavera, aquest enciam de mar, ja el passarem en el mar. Però hem d'esperar que sigui a l'abril o al maig, quan pugen les temperatures del mar i també augmenta el número d'hores de llum.
Aquest és el principal repte que us queda ara? O quines etapes anirien a partir del que ve de projecte?
Sí, ara realment aquesta primavera i estiu jo crec que seran un punt molt decisiu, perquè jo crec que amb l'enciam de mar esperem en sortir-nos fàcilment, amb la gracilària també, però la tercera alga que hem mencionat és una alga que creix molt lentament tot l'any. La tenim ja al mar, aquesta ja la tenim al mar, i està viva, l'únic que està creixent molt a poc. Per tant, realment esperem que vingui la primavera i que faci el creixement significatiu.
Perquè quants anys fa que hi treballeu? No sé si tu abans del projecte també estaves centrada en el tema aquest del cultiu d'algues, però quan fa que hi esteu ficats?
Clar, el tema del cultiu d'algues aquí al Mediterrani és completament nou. Nosaltres vam crear el projecte el 2022... i des d'ençà, per exemple, jo també vaig fer una formació amb la Universitat de Girona, amb l'IRTA i la Universitat de València, però molt ha fet formació també en d'altres centres, des de Galícia i Andalusia, que a l'Atlàntic sí que ja porten varis anys realitzant aquest tipus de cultius.
Uh-huh. I un cop parlem de cultivar, no ho sé, en timings, has dit que el còdium creix molt a poc, les altres teniu calculat en quants mesos podeu tindre una producció per al consum?
Sí, amb la gracilària, en un parell de mesos ja podem tenir una bona producció. I amb l'enciam de mar, depèn dels mesos. Si, per exemple, estem parlant d'abril-maig, potser necessitem un o dos mesos, però, en canvi, si parlem de juliol i agost, que la temperatura del mar supera els 20 graus i tenim també encara moltes hores de llum, realment podem estar recol·lectant cada 15 dies.
Clar, perquè les algues va molt lligat al cicle de llum i suposo que també al cicle de radiació, temperatura del mar, no? L'època bona seria com la primavera, més o menys, també.
Exacte, correcte. No és com si nosaltres volem plantar herba en un jardí. Si jo la planto a l'hivern em creixerà molt a poc, però si la planto i la rego a l'estiu hauré de tallar l'herba cada setmana, no? Doncs amb l'enciam de mar és el mateix.
Anem al següent pas, o sigui, anem, feu la producció, feu el cultiu, teniu ja per fer la collita. Quin destí tenen aquestes algues que vosaltres cultiveu o esteu intentant cultivar? Us arriba abans la demanda dient, ep, necessitem que et feu producció d'algues aquí a la Mediterrània, aquí a Catalunya, o portareu vosaltres la veu cantant de començar la comercialització?
Doncs la veritat és que jo m'esperava que seria més aviat un projecte puix, no? És a dir, que nosaltres hem d'empènyer i ens hem d'anar fent un forat. Però sí que és cert que ja hem fet una mica de difusió mediàtica, com avui amb vosaltres amb la ràdio, també amb diaris, i ha despertat l'interès sobretot de la restauració. Més que encara no sabem el particular o el ciutadà, sí que la restauració mostra molt interès perquè molts d'ells ja tenien plats en què incluïen algues, però es compraven a Galícia o a l'Atlàntic, i s'ha despertat molt interès que la producció pugui ser local. De totes maneres, d'entrada, el que ens agradaria serà comercialitzar les algues. Entenem que fresques o amb salaó seran, jo crec, més destinades al canal Oreca, que és sobretot la restauració, perquè hi saben com cuinar-les, però sí que estem treballant en fer plats preparats d'algues, que així el consumidor final realment tipus com una hamburguesa, no? Una hamburguesa de peix amb algues. D'aquesta manera és obrir i cuinar, intentar simplificar tot el procés de cuina.
Déu-n'hi-do. Bueno, veurem, aquesta branca és interessant, suposo, també en restaurants també estan experimentant molt en cuina, eh? I la via de les algues també està agafant bon camí.
Correcte. Sí, per exemple, també dona un valor afegit. Hem de recordar que en tot moment les algues al final és un superaliment, no? Que és el que sempre estem buscant nosaltres. És a dir, a diferència de l'enciam terrestre, té molta més proteïna i té també molta fibra gelificant, que és molt bona per l'organisme, i té moltes vitamines i minerals. Per tant, és el que estem buscant, no? Que no tinguin sucres, que no tinguin grasses, però que ens aportin proteïna i vitamines. I realment les algues són aquest superaliment que estem buscant.
Un altre dels camps que havíem escoltat d'algues és el tema cosmètic i fins i tot mèdic, no? Amb aquesta branca també us han arribat propostes o és un camp de comercialització?
Clar, a veure, en el món de les algues, jo crec, per ser sincer, també com anem nosaltres, que som molt realistes, l'ideal és començar per consum gastronòmic, perquè realment el món de la nutracèutica és molt interessant, econòmicament és molt més solvent, perquè en poca quantitat veus d'inversió, un retorn de l'inversió molt més ràpid, però sí que és veritat que pot ser perillós, perquè si realment trobes un bon client et demanin unes quantitats que tu no puguis fer front. I realment aquí també, en el món de les empreses, tu quan fas algues ets el productor però necessites un transformador. Llavors són estalles que jo crec que anirem més pas a pas.
I us penseu que, per exemple, la badia de Roses, el tenir aigües més tranquil·letes o el tenir el clima aquest més particular, us pot ajudar especialment a que us vagi bé aquestes algues?
Sí, és que realment el projecte Alga 2 de les algues que tenim s'iniciés aquí a Roses no és casualitat, és perquè Roses, de tot el litoral català, és el que té més punts per poder produir algues, i és per tres motius. Si realitzem el cultiu d'algues a l'exterior, i a més ara que estem tan acostumats a aquests temporals, a aquestes llevantades que constantment estan danyant tant el nostre litoral, Catalunya pateix molt, tota la costa. Roses, perquè té el cap de Creus que li amortigua aquest llevant, i això per les algues és importantíssim, perquè si no, si les poses amb cordes i amb boies i et ve una llevantada, perds tot el cultiu. Per tant, el cap de Creus protegeix. Un segon motiu és perquè les algues necessiten molts nutrients, i aquí al Mediterrani tenim les aigües molt netes, no són aquelles aigües verdes de l'Atlàntic, però també significa que tenim menys nutrients. I la badia de Roses és especial perquè té una upwelling, que se'n diu, que són unes corrents naturals que venen del fons del mar, que fan una espècie d'encerclament, i ja fa molt de temps sortien musclos de manera natural, i és perquè tenim aquestes corrents. També hi ha els aiguamolls, hi ha molts nutrients que venen des de terra. I a més, el tercer i l'últim, és que ja hi ha una aqüicultura existent en una piscifactoria que també hi ha més nutrients dissolts i també una infraestructura humana d'embarcacions, de personal, que tot plegat fa que no haguem d'invertir des de zero.
I abans has dit, teniu el suport o teniu l'aixopluc de la Cofradia de Pescadors de Roses. Què us dona la cofradia o quin aixopluc us dona?
És un projecte conjunt, és un projecte que hem fet conjuntament, que som la confraria i després una altra persona i jo que portem més la part tècnica.
I suposo que, evidentment, la confraria, treballeu estant allà mateix al Port de Roses, les vostres instal·lacions?
Sí, les instal·lacions estan al Port de Roses, concretament al costat de la llotja, les instal·lacions terrestres.
Doncs, Mariona, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquest projecte Alga 2 aquí a la Randa Mar, i estarem atents aviam aquest traspàs. Sobretot, el punt més interessant és aquest que comentaves, el traspàs ara que us queda, aquesta etapa de passar de l'indoor o de l'invitro fins a mar, o sigui, a l'aire lliure. Això suposo que serà un salt molt important.
Sí, sí, la veritat també jo estic esperant, no sé si amb ganes, una mica també amb nervis, que vingui aquesta primavera a veure com evoluciona.
Doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
El nostre llop de mar d'avui és peculiar. Periodista, activista cultural i polític, el 2014 s'apropa al mar i crea, al Port d'Arenys de Mar, el projecte El Moll, on treballa per la conservació del patrimoni marítim i la promoció de la navegació clàssica i tradicional. De periodista a mariner, l'Oriol Ferran i Riera és el nostre llop de mar.
El nostre llop de mar d'avui m'atreviria a dir que és peculiar. És periodista, activista cultural i polític, va ser secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació a la Generalitat de Catalunya durant el govern de Pasqual Maragall, ha estat regidor d'Educació, Infància i Joventut a l'Ajuntament d'Arenys de Mar i més tard també va treballar com a cap de comunicació de l'Ajuntament. Els seus inicis en el periodisme van ser en aquesta casa, aquí, a Ràdio Arenys, on ha estat director en diverses èpoques. Ha treballat també com a corresponsal al Maresme per Catalunya Ràdio i Televisió Espanyola, com a redactor d'informatius a Barcelona Televisió, va ser fundador de la cooperativa Ample 24, coordinador de projectes d'internet a la Vínia, director a Creat Comunicació, i el 2014 hi ha un punt d'inflexió. Per una banda, posa en marxa el projecte Creat Edicions, que avui encara continua, i llavors comença la seva afició a la nàutica i en paral·lel impulsa el projecte El Moll, que des del Port d'Arenys treballa per la conservació del patrimoni marítim i la promoció de la navegació clàssica i tradicional. El nostre llop de mar d'avui, de periodista a mariner, és l'Oriol Ferran i Riera. Hola, Oriol.
Hola, què tal a tothom?
Benvingut a la Randa Mar. Quin currículum tan poc mariner per un llop de mar.
Sí, no, navegava també bastant d'internet i navegava també d'algunes altres maneres, però sí. No, a veure, hi ha una afició inicial que de la infantesa, podríem dir. Ara ja hauríem de saltar a prelaboral. I que sí, que és veritat que, doncs, que el meu pare sempre ens havia portat a mar i a ell sempre li havia agradat molt, i si no havíem navegat més és perquè doncs, no va ser possible, però i sent d'Arenys de Mar, d'alguna manera, el mar el tenim i el toquem i l'ensumem cada dia.
En qualsevol cas, quin canvi de vida, no?, d'estar envoltat de burocràcia cada cop i volta al mar, sigui la teva oficina.
Sí, una mica, potser una mica pel fet de ser d'Arenys de Mar i viure a Arenys de Mar, que dius que això d'anar a Barcelona es fa... Hi ha un moment que sí, que aprens, i tot i que ja estava treballant bastant, ja teletreballant en aquella època, però sí, hi ha un moment que dius que, bé, fas un cop de timó.
Dèiem que el 2004 és aquest cop de timó, que dius, és aquest punt d'inflexió.
Bueno, el 2004...
El 2014.
El 2004, què va passar? Que vaig entrar a la Generalitat, diguéssim, però... I també, déu-n'hi-do, va ser un cop així sobtat de timó.
És que, de fet, a Oriol, mirant la teva vida i mirant el procés que has fet, és que no has viscut una vida, és que en portes ja 3 o 4, i espera't, no?, el que queda,
sí,
encara,
sí, espera,
eh?
Sí, que duri, i no, intento, sí, apassionadament en cada moment, i sempre lligant... I això també hi ha qui m'ho retreu o m'ho acusa de posar masses coses i d'estar sempre en masses temes. A vegades ho valoria també, que potser hagués pogut treure més suc d'alguna cosa concreta si m'hagués estat allò més posat en un tema, però bé, és igual, és el que és i estem aquí.
De totes maneres, el que hi ha sempre és com molta passió en el que fas, no?
Sí, perquè justament aquests canvis o aquestes decisions es venen per coses que t'agraden. La mateixa descoberta d'internet, ara si fem una mica així de mirada cap enllà, doncs és allò d'estar fent de periodista, explicar, seguint i anant a veure, explicar que, com començava internet, o si el 95, 96, quan aquelles èpoques d'una internet molt...
Molt incipient,
i científic, i internacional, però que era una cosa... i que ja em va fer que comencés amb aquella passió de voler fer i explicar internet als meus veïns, i que explicava amb internet aquí a Arenys, i llavors t'hi aboques més enllà del que havia de fer, senzillament, que era explicar-ho, no? Potser com a periodista, potser aquí no compleixo amb allò de allò que a alguns periodistes els agrada molt, de marcar la distància amb el que expliquen. Jo, doncs, m'hi acabo implicant molt.
Jo crec que Arenys de Mar, tu preguntes per l'Oriol Ferran i tothom el coneix. O sigui...
Sí, per bé o per mal. Sí.
Sí, exacte, sigui pel que sigui, no?
No vol dir que em parlin bé, però sí.
Però sí que és veritat que...
A qui m'estima i qui no.
Dèiem, Oriol, que el 2014 hi ha aquest punt d'inflexió que et fa intentar apropar-te a això, a aquesta vida, sí, més nàutica, aquest món més mariner. No direm deixant l'altra banda, perquè al fi de comptes, bueno, al final hem de viure, i el mar té una part en la qual
hi
ha molta més passió de la que dèiem abans, però com esdevé aquest canvi? Què passa?
Ha anat vinguent, diguem, ara ja amb aquesta visió de 2014 fins avui, doncs aquests 10 anys...
Que són 10 anys, ja.
10 anys del projecte El Moll, podríem dir, que una mica aquest any serien els 10 anys d'haver arrencat, doncs, amb això, amb la idea de fer una... conjuntament, en aquest cas, amb en Roc Pujol, de dir, doncs, que ell estava treballant en el món dels clàssics i del món dels vaixells antics, i que diem, doncs, bé, a veure si Arenys... podem fer alguna cosa en aquest sentit, i ens comencem a embolicar. De quina manera? Perquè de cop i volta ja ens comencen a regalar vaixells. O sigui, al cap de... O, no sé si va ser abans o després, el Margaret Allison, que ha estat un vaixell emblemàtic, o és un vaixell emblemàtic d'aquest projecte, perquè, doncs, 10 anys després està navegant, el anem a buscar l'estiu del 2014 a Premià, i el remolquem en col·laboració d'un seguit de gent, i el portem cap aquí sense ni ser conscients massa de la dificultat que tindríem perquè pogués arrencar. A partir d'aquí comencem a vincular-hi coses, des de jubilats que ens ajuden, o estar parlant amb l'Institut i amb l'Ajuntament, perquè els espais laborals que es fan amb els alumnes de secundària també poguessin ser o poguessin estar al port i treballar amb vaixells. I els dimarts i els dijous comencem a treballar. Des de fa 10 anys estem amb nanos que venen de tercer i quart d'ESO de l'Institut, i són practicants que després han anat fent, alguns han anat evolucionant en aquest món, doncs, de la fusta, de la pintura, de reparar metalls i de reparar vaixells.
Comentaves tu ara, o sigui, al final la base del Moll, un dels objectius principals és aquesta voluntat de fer xarxa, de col·laborar tant amb entitats com empreses, com en particulars, i el tema dels estudiants, el tema de les formacions és un dels exemples, no?
Sí, hi ha un element comú principal, que és el patrimoni marítim, per tant el vaixell de fusta, que no vol dir que sigui de fusta, sinó que també pot ser de ferro, però el vaixell clàssic, i per tant aquest espai van sorgint propostes, sigui això, amb uns, amb els altres, amb empreses també, amb empreses que hi col·laboren. Molta de la feina que s'ha fet, molts dels materials que hem rebut han sigut aportacions d'empreses, o sigui, hi ha hagut un conjunt d'empreses que han anat facilitant, o els hi ha agradat que estiguessin situats en aquest espai, i llavors hi ha hagut un moment que sí que s'hi han hagut de fer inversions també importants, com és el moment que ens posem a restaurar el Margaret Allison, però en conjunt ha funcionat molt a partir de la col·laboració i de fer xarxa cadascú amb els elements que podia o que podia portar, persones, empreses o estudiants que hi trobaven una vocació.
M'ha agradat molt això que deies, no? que us van començar a donar vaixells, us donen el Margaret, el remuneren vulgueu com podeu, sense saber, no? Amb la innocència aquesta, no?
Pensant que estava millor.
I a partir d'aquí, llavors, perquè, clar, és el que estem dient, eh? Per tu, tot el tema marítim, tot el tema nàutic, era un tema, bueno, viscut des de, no des de la part més professional. Clar, aquí sí, toca formar-se i toca posar-se les piles, no? Per, o buscar col·laboradors de gent que estigui formada i que ho sàpiga fer, no?
Però sí, com... una mica error, prova i error és el que fem. El primer és pensar que estarà més bé, tot i que aguanta, i doncs ens hi posem. Arriba l'Udina immediatament, al cap de 6 mesos ja tenim l'Udina, que l'Udina passa a ser, mentre que el Margaret està allà per fer, i és una gesta fer-la, i que la encarem seriosament o de manera forta a partir de 2018, però del 2015 ja tenim l'Udina, que ens dona molta imatge. A més, en aquesta primera època va ser una època molt xula amb l'Udina, perquè pràcticament del 2015 al 2020 l'Udina va estar amarrada en el nàutic, en el costat mateix del que jo sempre n'hi dic, perquè els avis n'hi havien dit el moll de la Calma, que és l'espai aquella tocada al Mont Calvari, i allà en el moll de la Calma hi havia l'Udina i tothom la veia, tothom s'hi feia fotografies, i ens va fer d'aparador, i va ser un moment molt, molt bonic, perquè feia moltes sortides. Va coincidir en una època que hi havia un restaurant a Arenys que feia casaments a la platja, i l'Udina portava els nuvis i els desembarcava a la platja.
Que maco!
O sigui, era molt visible tot l'espai de l'Udina, que també va passar a ser el vaixell emblemàtic del desembarcament dels Micalets. I, per tant, el mes de maig, des de fa ja més de 10 anys, doncs, estem fent el desembarcament que va coincidir el primer amb el tricentenari, i que amb Micalets de Catalunya fem tota una jornada de recreació, i l'Udina té un paper molt important, que a més els Micalets s'ho passen especialment bé, perquè dels actes que fan durant l'any, aquest és el més xulo, perquè és el més xulo pel fet de ser únicament nàutic, no? I els altres van a cavall o fan altres coses, però quan venen a Arenys els Micalets saben que s'ho passaran bé anant amb l'Udina.
Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
Oriol, el moll li ha donat especial vida, no?, al port d'Arenys, l'ha revitalitzat molt.
Ara quedaria lleig que digui que sí, no? Però...
Bueno, digueu-ho així, fluixet.
Sí. Sí. No, això guarda-te-la per un altre Llop de Mar que digui, i llavors ja ho escoltaré, ja faré servir la gravació. Però sí que és veritat. No, l'ha obert en un àmbit diferent. Que el nàutic, per exemple, el Club Nàutic, aquests últims anys s'ha revitalitzat molt, també. Sí. Sí, hi ha altres elements del port que estan funcionant.
Evidentment.
I el moll hi ha ajudat, i hem buscat col·laboracions, hem fet, no sé, durant la Covid els Reis van arribar per mar, i l'Udina era el vaixell que els va acompanyar. Durant la Covid també vam fer un parell d'anys la processó de la Verge del Carme, perquè els pescadors no podien sortir aquells dies. Clar. Perquè, o sigui, hem estat disposats a tot el que hi havia i més, i estem disposats a tot el que hi ha i més. Per exemple, i ara que cito els pescadors, tenim molt bona relació. Tot el projecte del moll, i ara que ens hem traslladat justament a dins del sector pesquer, hi ha molt bona relació amb els pescadors, però ja no dius amb els pescadors a nivell de, doncs, perquè hi ha un acord amb la confraria, no, és que hi ha molt bon rotllo amb el conjunt de pescadors, de la gent que s'ha format amb nosaltres com a mestre d'aixa, perquè ja hi ha 2-3 persones que estan treballant-hi professionalment, alguns d'ells estan arreglant els vaixells de pesca de fusta, o sigui, que hi havia una preocupació pels pescadors de qui els hi arreglaria els seus vaixells, perquè hi ha un problema en aquest sentit generacional amb el tema dels mestres d'aixa i els calafats, i doncs, fruit de que hi hagi el moll al port d'Arenys, ha sigut més fàcil col·laborar i que doncs, puguin fer la seva activitat professional, no? Que hagin pogut ajudar amb això em fa especialment il·lusió, per exemple.
Sí, és que anava per aquí, Oriol, anava en aquest sentit, en el sentit de que, evidentment, que hi ha els pescadors, hi ha el Club Nàutic, hi ha una sèrie d'elements que estan donant activitat, però vosaltres és com una activitat com més global, no?, que busca no només atendre les 4 persones que hi ha aquí, sinó que està com molt obert, no? Perquè el tema, per exemple, parlàvem la setmana passada amb el grup de jubilats que teniu al moll, tot de voluntaris i jubilats, que és gent que potser no ha tingut vincle amb el mar mai a la seva vida, i que de cop i volta troba un espai. I és en aquest sentit de dir, de cop i volta hi ha una part del port que està viva, no només perquè algú surt a pescar o algú surt a navegar, sinó perquè estan passant moltes més coses,
sí, passen, no?
No,
i més coses encara doncs, que volem que passin, eh? Sí, sí, justament és una mica aquest objectiu. Ara citaves els jubilats, que potser no els he mencionat prou, però i és veritat que fa uns dies van ser amb vosaltres.
Sí.
Són una canya, vull dir, a més, tant amb la feina que fan, però més, bueno, i fins i tot amb els perfils, que ja ho vau veure,
sí,
eh? Una mica tant d'origen, de varietat de gent que ve, interessos i tot, i que realment funciona molt bé, i és una mica i fem un esforç en aquest sentit per donar-los el màxim de facilitats perquè puguin treballar.
Comentàvem abans de començar aquesta entrevista per conèixer l'Oriol Ferran, el nostre llop de mar d'avui, que el projecte del Moll és un projecte que neix amb una voluntat cultural i turística. Era d'entrada pretenia això, no? Explica'ns una mica com va...
Sí, realment som, fins i tot a nivell d'acreditació, punt d'informació turístic de la Diputació de Barcelona, eh? Com a acreditats, com a espai de divulgació entorn al patrimoni marítim i que, per tant, és un objectiu aquí. Una mica, i ho estem fent també, a més ho fem amb un altre vessant, no només el fet d'atendre qui va al port i llavors sí que hem participat a fent xerrades, fent sortides, fent exposicions... en el propi port i explicar el port, o sigui que això seria la vessant més fàcil de dir, doncs fem de guies del port i expliquem, llancem el nostre rotllo i ja està. Però hi ha una altra vessant molt xula que penso que posiciona Arenys en fora, i és que a través del Moll i les barques del Moll formen part de la Federació Catalana de Patrimoni Marítim i Cultura i Patrimoni Marítim i Fluvial, i que això agrupa 15 associacions des del Cap de Creus fins al Delta de l'Ebre i també al riu Ebre. I doncs vol dir que hi ha l'associació de Cadaqués, hi ha la de la Cala... I participem activament en aquests llocs, i quan doncs, a l'estiu, i especialment l'Udina, se'n va cap a nord enllà, puja especialment, sobretot, també vam baixar a la Festa del Mar a Calafell, però, per exemple, cada estiu no falla, que puja Cadaqués, després salta Port Vendres o Argelers, i durant un mes estàs a 3-4 llocs, com Udina i com el Moll i com Arenys, amb la bandera d'Arenys a les veles, i fem promoció de patrimoni marítim i de vela tradicional, en aquest cas de vela llatina, no? Això també és una manera de promoure i d'explicar, i a part que és l'ambient aquest de cultura popular, que llavors vol dir que hi ha dinars i hi ha trobades, que això també ens agrada molt.
De fet, el Moll va començar com un projecte local, però ja des de l'inici tenia una intenció de projectar-se molt més enllà d'aquí, no? Que hi hagués una projecció més internacional. I suposo que va per aquí, no? És on aquestes petites accions que aneu fent, que al final cada vegada són més grans i van més enllà.
Sí, sí, perquè, bueno, ara em fas pensar en una cosa que justament tothom, gent important de la federació, per exemple, ens deia, però on aneu restaurant o embolicant-vos a restaurar un vaixell escocès de l'any 37, que som a la Mediterrània, dediqueu-vos a un vaixell d'aquí. I la resposta era que tot és patrimoni marítim, vull dir, en el fons, un vaixell que té unes característiques de fusta i de construcció artesanal i de construcció doncs, molt pensada, per nosaltres era important i era el que ens havia caigut a les mans. Clar. I ens hi hem dedicat també amb l'Udina a fer l'element més pròxim,
més
però ens hem... l'embolicada va ser gran per fer-ho amb un pesquer escocès. I realment el procés que vam viure, o que realment en aquest cas és com un enriquiment personal que fa de difícil transmetre, tot i que el tenim gravat, tenim material, i espero que algun dia ho puguem explicar de manera... Hi ha hagut gent que ha vingut a fer el reportatge, i em refereixo al que va fer l'Agustín Jordán, que era el mestre d'aixa, que va estar doncs, des de 2018 a 2023, durant 5 anys, abrallant-se i treballant, i tots els voluntaris col·laborant en la construcció del Margaret. Però clar, allà hi havia tota una quantitat de coneixement de construcció naval que mica en mica el vam anar descobrint, per això allò els 4 mesos que ens pensàvem que seria l'obra va durar 5 anys.
Clar.
Però tot això era una cosa superpotent que a més això, ara que et deia, no? que ho tenim gravat i espero que algun dia ho puguem explicar, perquè a més quan ho explica especialment, en aquest cas l'Agustín, li transmet tot un carisma molt, encara més transcendental quan explica la importància de la construcció naval.
Oriol, estem parlant amb tu avui com el llop de mar i estem parlant, clar, parlem del moll, que és com un teu projecte. Estem parlant aquí amb plural sempre, però a mi m'agradaria saber com t'hi sents tu dintre del moll, perquè al final tu, evidentment, que no pots fer tu tota aquesta feina, però tu al final estàs com encapçalant cada un d'aquests projectes i donant empenta i impulsant molts d'ells, no? Si no gairebé tots.
Sí, bueno, allò que t'hi vas trobant, hi hauria una... Sí, encara hi hauria algunes altres parts, en tot cas, per comentar, però sí, una mica és allò, que quan hi ets, a vegades es fa massa llarg, alguns ja voldria que haver-los superat, però sí, estàs allà portant-los a terme, no sé. N'hi ha de navegar, n'hi ha de... Quan toca navegar es navega...
Perquè, de fet, les sortides... Perdona, que t'he tallat. Sí. Les sortides... Feu sortides turístiques també amb l'Udina o amb el Margarit, no ho sé, amb l'Udina, sí, que feu vermuts i feu concerts i feu no sé què. Les fas tu mateix, aquestes sortides,
sí,
no?
Sí,
ets tu que surts a navegar.
En alguns casos surto jo, si no hi ha algun altre company que pot portar l'embarcació, però sí, en molts dels casos surto jo mateix. Tenim un web nou que es diu Sortim a Mar.
.cat. Sortimamar.cat,
que ens ha finançat el GALP, cal dir-ho, llavors com que ha estat finançada i aprofito el GALP del Costa Brava Sud Maresme, sortimamar.cat, perquè ja bàsicament no, està centrada amb el Margaret, però també d'aquí es pot arribar a les altres. Les sortides és una manera de, a part de fer difusió, també a l'hora de finançar o de tenir recursos per poder continuar mantinguent els vaixells i de poder-se... de poder continuar, que el projecte continuï funcionant. I és així, vull dir que esperem que sigui així. I esperem que en el nou espai que estem al port puguem arribar i fer més coses també tant a mar com a terra. O sigui...
Tu deies abans, participeu amb els Miquelets, participeu amb els pescadors i els hi doneu suport. Si algú us ve a buscar, sempre us troba. L'exemple el tenim amb la celebració de Maresmar, per exemple, que estàveu a tot arreu, o sigui, vau participar en tot i vau donar molt de suport a la pròpia organització de la fira, no?
Sí, també hi érem. Sí, està clar. Sí. No, perquè aprofitar o coses que organitzi algun altre o participar-hi per donar-hi el cop de mà o ser-hi. Som del port d'Arenys i una mica més enllà, o sigui, ens sentim molt propera de tota la franja aquesta. Bé, ara estic en una fase, un projecte nou, en aquest cas, no, de defensar que som el port de la D.O. de l'Ella.
Atenció,
O sigui, el port de la D.O. i, per tant, relacionar el vi... quan surts a mar i quan surts aquí davant d'Arenys, però només una milla, qualsevol punt del Maresme, però especialment aquest tram que hi ha, jo em quedo amb aquest que hi ha entre el Balís i el Far de Calella, que és més... que tens més a sobre quasi bé ja les roques i té un punt de Costa Brava i que aquesta franja d'aquí quan t'hi poses a davant és com una maqueta preciosa i entens molt tot el que és la D.O. de l'Ella en els seus turons, a les seves vinyes i veus la maqueta aquesta del Maresme posada al davant i per tant som al port de la D.O.
Oriol, si et pregunto... quin és el teu futur marítim que veus? Com et veus? Cap a on vas?
No, consolidant, perquè encara...
A part del projecte aquest de la D.O., que ara me l'has dit, que suposo que és el que té ara com aquí.
És un element més d'aquests a moure des d'aquí, des d'Arenys, amb els vaixells que ja estan funcionant bé ara. O sigui, que fins ara no està... És que no suraven. Ara ja suren. I, per tant, doncs, fent activitat des d'aquí... si vols allò per confidències així, doncs si hi ha posat a buscar-ne
una
com m'estàs demanant a futur, no, poder doncs Margaret i anar a pujar fins a Escòcia amb el Margaret és un bon projecte, per dir alguna cosa. Sí que m'agradaria que quedessin, i amb això sí que te n'apuntava aquesta, de deixar documentat molta de la feina que hem fet sobre treballs concrets dels que hem fet, documentació, en principi audiovisual, però que també, i en aquest cas també algun llibre ha de sortir, de, relacionant les barques i relacionant barques amb les persones, per exemple, és un tema xulo, i el, agafar el Margarit i pujar fins a Escòcia, que això potser m'hauré d'esperar que estigui jubilat i pugui, que tampoc em queda tant, però que continuaré, evidentment, llavors anant com a jubilat al moll.
Molt bé. Oriol, si et demano quin és el moment del dia que gaudeixes més quan estàs a l'Udina, quan estàs allà dalt del vaixell?
Aquests dies ara d'hivern, tot i que ens costa que aquests últims dies ha costat una mica que arribés a sortir el sol, però navegar amb sol d'hivern, per això fem una mica aquesta trobada de les mimbes, que és això, aquest moment que tothom té fred i tot, però quan estàs aquí a primera línia de costa, al port, el sol escalfa allà, fins a les 12, a les 9 fa fred i fa humitat. Aquests moments de... I quan estàs navegant amb aquest sol i una mica abrigadet, no d'estiu i això, doncs és un moment que aquests dies de tant en quant el podem gaudir.
Doncs amb aquest moment de gaudi arribem al final d'aquest Llop de Mar. Ha estat un plaer tenir-te aquí i fer aquest Llop de Mar de periodista mariner amb l'Oriol Ferran i Riera.
Molt bé, gràcies, a reveure i a disposar.
Moltes gràcies.
Així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest dimarts 17 de febrer del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de dilluns a divendres, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
De lluny i perdre el cap, jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Yeah. Why you calling at 11:30 when you only wanna do me dirty? But I hit right back 'cause you got that, yeah. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I say don't look back, but I go right back. You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want you. Turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. You got me in a tight grip. You know how to just make me want you, baby. Do you love it when you keep me guessing? When you leave and then you leave me stressing. I can't stay mad when you walk like that, no. Why you always wanna act like lovers, but you never wanna be each other's? I said don't look back, but I go right back in. All of a sudden I'm hypnotized, the one that I can't deny. Every time that I sing, I'm gonna walk away, yeah. You turn me on like a light switch when you're moving your body around. I don't wanna fight this song.
Switch when you're moving your body around and around. Now I don't want to fight this. You know how to just make me want to.
Xarxa. Voleu conèixer